a la Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Fins demà. Adéu-siau.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 24 de novembre, el gran protagonista de la jornada en l'àmbit català és l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, perquè avui ha començat el judici a l'Audiència Nacional que ha d'esclarir si els diners que la família Pujol-Ferrusola tenia en Andorra procedien de l'avi Florenci o eren pagaments milionaris d'il·lícits d'empresaris a canvi de favors polítics. El judici arriba després de 12 anys d'investigació i d'unes últimes setmanes convulses a l'espera dels resultats de l'estat de salut de l'expresident i si aquest podia o no declarar. Finalment, aquest matí, fa només mitja hora, l'Audiència Nacional ha decidit jutjar l'expresident, tot i els informes dels metges forenses que apunten que Pujol no està en condicions de ser jutjat perquè no disposa de la capacitat processal necessària, diuen, per defensar-se de manera suficient. Així ho han afirmat els forenses en la primera sessió del judici, que ha començat 45 minuts tard per problemes tècnics amb la videoconferència de l'expresident, que s'ha connectat des de casa seva a Barcelona. Després dels forenses ha intervingut Jordi Pujol, que ha afirmat que està a disposició del tribunal, i en acabar aquestes dues primeres intervencions, el tribunal s'ha tancat a deliberar si es procedia amb el judici o no, i finalment han determinat que sí, com us deia, fa només mitja hora. En el judici que comença avui, per tant, hi ha implicades 19 persones, entre l'expresident, els seus 7 fills i altres empresaris, I tots els membres de la família Pujol i Ferrusola estan acusats d'associació il·lícita i de blanqueig de capitals. L'expresident Jordi Pujol s'enfronta a 9 anys de presó, però la pena màxima que demana la Fiscalia és de 29 anys de presó i correspon al fill gran de l'expresident, qui, segons el jutge instructor, seguia les instruccions del seu pare i tenia un rol preeminent en assumir la direcció de l'estratègia d'aquesta associació il·lícita. Pels altres acusats, les penes no superen els 17 anys de presó. Per tant, avui el món periodístic i polític està pendent de com evoluciona aquest judici. Des de primera hora del matí ja es podia veure una vintena de periodistes que s'aplegaven a les portes de l'Audiència Nacional. De fet, s'espera que el judici sigui cobert per una cinquantena de mitjans. Després d'aquest apunt, però abans encara de començar en matèria, deixeu-me dir-vos, que si avui heu d'agafar el tren per anar a Figueres, Girona, Barcelona o qualsevol estació de l'R11 o l'RGU, que és la que circula per la costa, informeu-vos bé dels horaris i incidències, perquè un robatori de cable a les vies provoca retards de més de mitja hora en els trens des de les 9 del dematí, segons han informat Renfe i Adif. I ara sí, després d'aquest segon petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà de sorres submergides. I després descobrirem tot el que hem de tenir en compte quan anem a una entrevista de feina a la secció Drets de Butxaca amb el jurista Jan Botí, que ens explicarà què ens poden preguntar i què no en una entrevista de feina. Acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez, tot això amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local d'aquesta casa amb la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia. L'actualitat al marge de la família Corleone catalana.
Exacte.
Sí, perquè han decidit jutjar-lo, però serà una pantomima, això, perquè
sí.
A presó no anirà.
No.
Això ja ho tenim clar, que
no, perquè
que qualsevol
si no
pena...
està en condicions tampoc de...
En fi, bueno...
Veurem com evoluciona.
Sí. Sembla el judici de la farmacèutica d'Olot, del segrest de la farmacèutica d'Olot, que també hi havia un fotimer de periodistes allà amb d'esto. Així som en aquest país. Vinga, a l'escala, l'equip de govern porta al ple un pressupost de 28 milions d'euros.
Mm-hmm.
Per tant, ja tenim pressupost, o com a mínim tenim projecte de pressupost, 4 milions dels quals són per inversions per l'exercici 2026, un increment del 6% respecte al de 2025. Quines inversions? Doncs urbanització, xarxa d'aigua, atenció a les persones i promoció de la cultura i el patrimoni són els que s'emporten les partides més importants.
Mm-hmm.
Avui s'han presentat. Avui parlarem de quins són els pressupostos que presenta l'equip socialista i, per tant, doncs, a partir d'aquí, que han de passar pel ple.
Clar.
I previsiblement...
Home, seria molt estrany que amb una
majoria
absoluta...
Seria molt estrany que amb la majoria absoluta que tenen... No li passarà el que el Collboni, no. No,
tenen una mica de carta blanca per tot que volen.
Tenen carta blanca, vinga. Més coses, de pressupostos a pressupostos participatius, perquè també parlem d'això, perquè entren a la seva recta final, amb la votació entre les 14 propostes guanyadores. L'Ajuntament crida la participació de tothom, major de 16 anys, que estigui empadronat a l'escala, i la votació es podrà fer online, en línia, fins al 15 de desembre.
Mm-hmm. Això és molt important, eh? Sobretot participar en aquests pressupostos participatius perquè és una oportunitat que tens una mica, no?, de decidir...
Els presentar-los, no? O sigui, presentar la teva proposta i que l'escullin, i si que entrin aquests 14, no? Però més enllà de que tu hi hagis presentat o no, tens una sèrie de propostes que pots dir, bueno, aquesta m'interessa més o menys, bueno, és una manera, doncs, de poder dir en què es gasten els diners a l'escala. Passa que no són gaires diners, però...
Evidentment és una partida
és una partida petita, però és un algo, sí. Perfecte.
Està molt bé, que es compti amb la ciutadania en aquests casos.
Més coses, més qüestions. Parlem de l'obra d'aquest 25ena que estem a punt d'encarar i que...
És demà.
I és demà, correcte. I que l'escala ja porta dies fent activitats per celebrar-lo o per commemorar-lo, més que celebrar-lo, per commemorar-lo.
Sí, més per denunciar,
sí,
no?
Que, perquè clar, és que a vegades aquestes xacra. Dates, exacte, no sabem ben bé com dir-ho, però sí, seria això. I llavors, en aquest sentit, l'associació Fem Sororitat va presentar la infanticida, una versió infanticida a través de la perspectiva de gènere, no? Versionada a través de la perspectiva de gènere, una lectura dramatitzada, organitzada com dèiem, per Fem Sororitat, pel 25N. I llavors, tenint molt en compte el context històric i social de l'obra de Caterina Albert. La presidenta de l'associació, Anna Almazán, ha situat la societat patriarcal com a detonant dels esdeveniments perpetrats per la protagonista.
És que, de fet, és una obra que està molt... Vull dir, és molt adient, no?, per aquestes dates.
És molt
adient. Perquè és aquesta noia que es queda embarassada i que acaba tirant el seu fill a la mola.
Matant el seu fill, però per la pressió...
Per la pressió externa.
Etcètera.
Sí, sí, la pressió del pare, la pressió de... Sí, sí.
És absolutament... Absolutament... bueno, molt actual.
I tant.
Ara, pel tema
que tracta. És que Caterina Albert té textos molt actuals. O sigui,
sí, sí, que... Bueno, que traspassa... en els temps, no? Vull dir que no... Sí.
Sí, sí.
Molt bé. Més coses, també. Parlem del 46è aniversari de la Penya Blaugrana. Els penyistes escalencs del Barça han celebrat els 46 anys de la Fundació i la commemoració, com sé, com cada any, ha reunit en aquest cas 110 persones a la sala polivalent, on han fet un dinar popular i la cantada de veneres tradicional de cada any.
Exacte, en barca de mitjana aquest any, eh?
Ah, molt bé, doncs veus, no s'han estat de res. Què t'haig d'explicar, eh? Què t'haig d'explicar?
Què m'has d'explicar? Jo vaig anar a veure aquella fideuà, feia una bona pinta.
Però la vas tastar?
No, no la vaig tastar,
no. No van deixar tastar-la?
Vaig marxar quan l'estaven servint.
Vaja, no, però això és un dels ites d'aquest poble, que la fideuà de la Penya Blaugrana.
Bueno, un altre any demanaré un tàper.
Exacte, des d'aquí, la gent de la Penya Blaugrana, si us plau, guardeu tàper per la persona que us vingui a gravar. Molt bé. Va, també tenim novetats de Portal Blau.
Ah, mira.
Ara anirem dient noms cada setmana.
Sí, no? Anava a dir la setmana passada i ja en vam dir un.
Aquesta vegada el nou és Sopa de Cabra.
Carai.
Anava a dir, com te quedes?
És veritat?
Sí, sí, sí. Que venen Sopa de Cabra.
Déu-n'hi-do, no? L'any passat ens queixàvem que els noms no eren gaire...
Sí, suposo que deurien prendre nota i deurien dir, pues, ara aquest any te vas a enterar,
saps? Por todo lo alto aquest any.
Por todo lo alto vindrem aquí. Doncs sí, sí, explicarem una miqueta el tema com anirà. I llavors, en esports, triomfs de futbol i bàsquet, empats del femení de futbol i tenis taula, el primer i segon equip de futbol i els sèniors A i B de bàsquet han assolit victòries aquest cap de setmana. Els empats han estat pel tenir el primer equip femení de futbol i, en aquest cas, ens diuen un empat polèmic amb el femení. La nota negativa ha estat la derrota del sènior femení de bàsquet a casa contra el Sant Joanenc. Bueno, el resum de tota la de tot el programa esportiu d'aquest cap de setmana. Ja sabem que els dilluns toca això.
Toca això.
I els divendres les prèvies.
Exacte, sí, això ja el tenim. És sagrat.
És sagrat. Vinga.
Doncs gràcies, Lali, però ens falta el temps.
Ai, el temps. Ostres, doncs m'hauràs de donar... Ostres...
Ja volies marxar.
No sé si hi ha en Sergi per aquí que vingui a dins el...
Sergi, si ens estàs sentint.
En directe, perquè jo no, és que no l'he agafat i ara no sé, o igual està liat, eh?
Bueno, deu ser fred, no? Una mica de...
Mira, m'imagino, m'atreveixo a dir que avui com una mica de treva, no? Perquè veiem que es pugen una mica les temperatures. No ens escolta.
No ens sent. Mira que ha de venir perquè tenim un guaita,
que, de cara als propers dies torna a venir fred, potser no tant com el que hem tingut, però que torna a venir. És que és l'ordinador d'aquesta... És així, eh?
No mateixes, Lali.
El sentireu a l'informatiu.
El sentirem a l'informatiu. Ens quedem amb això, que avui fa una mica més de sol, però que ha de tornar
fred. Que avui fa una treva, però que tornarà a entrar fred. Jo crec, eh? Ara m'ho diran, Sergi.
La meteoròloga, Lali Ginés, diu.
Sí, és que en una altra vida hauria d'haver estat meteoròloga. Va.
Bueno, encara hi ets a temps, eh?
Vale.
Vinga, Lali, ens trobem a la una.
Adéu.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el meteoròleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui?
Doncs avui ens anem a capbussar al mar. Ens anem a capbussar al mar. Està una mica freda l'aire, eh?
Sí, ara t'anava a dir, amb aquesta fred que fa aquests dies.
Està una mica freda, però abans posarem un neoprè. Avui, aprofitant aquests dies, aprofitant que fa calma. I anirem a veure uns hàbitats, un tipus de fons que normalment no crida molt l'atenció, perquè... Si t'hi fixes, sempre que ens ensenyen imatges del fons del mar, ens ensenyen zones de roca, d'esculls de corall, d'allò que, bé, a simple vista, pot ser dels llocs on es vegi més biodiversitat, més tipus de peixos, d'organismes, de mol·luscs, etc. I gairebé mai, o molt poques vegades, ens ensenyen un fons de sorra.
És cert, sí, sí. Gairebé estem mai, acostumats, no?, a veure aquestes sorres submarines.
No, no, doncs avui anem a parlar precisament d'això, de les sorres submergides, d'aquestes sorres de bajamar. Podríem dir, Ona, que en oceanografia, que és la ciència que estudia els oceans i els mars d'arreu del món, es diferencien dos grans tipus de sòl marí, el terra del mar. És a dir, els fons durs, formats per roca o esculls naturals, bé siguin estructures coral·lines o estructures de roca o artificial, és a dir, blocs de pedra que es fan, per exemple, per les esculleres dels ports o esculleres submergides, etc. I, per altra banda, els fons tous, aquells fons formats per sorres, graves, fangs o llims, que recordem que això depèn del diàmetre del gra. Segons el diàmetre del gra, es fa aquesta classificació normalment de major diàmetre a menor.
O sigui, les sorres serien els que tenen el major diàmetre?
Seria, en aquest cas, seria graves, sorres, fangs i llims. No ben bé en ordre que t'ho dit, sinó les graves són els que tenen el diàmetre més gruixut, més gros.
I d'on provenen tots aquests sediments?
Mira, poden provenir de l'erosió de materials minerals terrestres o bé de materials minerals submergits. I també de l'erosió d'estructures vives com ho són els coralls i altres organismes del fons, com per exemple les cloves de mol·luscs, bé siguin petxines, cargols, etc, etc, vale? O fins i tot diatomees, que són uns altres tipus d'éssers vius que bé poden tindre. Les sorres les podríem dividir, o els fons tous, com tot, en dos grans grups, o sigui, les sorres d'origen calcari i les sorres d'origen àcid, no? Depenent del material. Aquests sediments arriben a mar, normalment transportats pels rius, transportats pel vent, o directament, sent el cas dels marins, de l'erosió provocada per les onades i els corrents marins, que van transportant, van portant i van acumulant. Aquests sediments poden tenir dos viatges, o retornar a terra emergida, és a dir, el que el mar torna a arrossegar cap a les platges en forma de sorra, no? O bé restar al fons del mar, des de a la llongada, des de ran de platja fins a les profunditats més remotes de l'oceà. O sigui, ens podem anar fins a les grans fosses, per sota dels 4.000, 5.000, 6.000 metres de fondària, a les grans profunditats, no? Com dèiem abans, el diàmetre del sediment és molt important. I tal com passa en els deserts terrestres, farem molt sovint l'analogia entre les sorres emergides i les sorres submergides, perquè moltes vegades fins i tot agafa el mateix tipus de forma o de disposició, i ja ho veurem. El diàmetre és molt important. Normalment, les graves i sorres de major diàmetre es situen més a prop de la costa. És com quan tu passaves per un sedàs.
Exacte,
de petita, o de petits, que ho hem fet tot, de posar el sedàs aquell a la platja, i que la part de sobre, que quedava la sorra més gruixuda, i es colava el gra més...
La sorra fina, fèiem sorra fina, que en dèiem.
Fèiem sorra fina, doncs a la natura passa exactament el mateix. Normalment la sorra fina, els llims, tendeixen a acumular-se a les zones més fondes, on precisament no hi ha gaire moviments de corrents, hi ha molta més estabilitat tant horitzontal com vertical, no?, de les corrents, i allà es van dipositant. En canvi, les graves i les sorres més gruixudes sempre normalment toquen aigües menys profundes. I clar, no només torno a fer l'analogia amb la Terra, quan parlem d'un sol en terrestre, tenim la part de sobre de matèria orgànica, la part de sota de sorres o el que sigui, i la part més al fons de roca mare, no?, que és on comença la sorra. Doncs en els fons marins passa tres quartes parts de mateix. És a dir, a la part més superficial de tot també s'acumula matèria orgànica. No sé si heu vist, quan aneu a la platja o fins i tot quan us poseu les ulleres, que hi ha a vegades una part de sorra que és més fosca, com de color fins i tot negre, eh?
Sí, sí que és veritat.
No és cap vessament de petroli, ni cap tint d'hidrocarburs, ni cap de la brutícia, sinó que és la matèria orgànica en descomposició, el mateix que passa amb l'humus de la terra, doncs, al mar. Restes d'organismes, d'algues, de fanerògames, etc., que ocupen aquesta primera capa.
Tot això queda allà dipositat a sobre les sorres, no?
Queda dipositat a la primera capeta de la sorra.
I aquests fons, tous, són dinàmics o són estables? Sempre estan allà mateix?
Doncs aquí entrem en el que en ecologia s'anomena factor limitant. O sigui, que visqui un animal o un altre no ho marca les coses bones, sinó que ho marca les coses dolentes.
Els límits,
el que el limita. I en aquest cas, el que marca la vida tant a les sorres de dintre mar com de fora mar, de superfície, és el moviment. Es tracta que són uns fons dinàmics. Es mouen a mercè dels temporals, de les corrents, de la mar, de la mala mar, etc. Són inestables. I això condiciona la vida que es pugui establir dintre del fons, no? Perquè normalment els organismes és molt difícil que pol·lulin només per sobre, sinó que molts opten, que ja ho veurem ara, per la tàctica de fixar-se a la sorra.
Clar.
Per no moure's, per estar estables.
Però no? Si aquest fons em dius que no és estable, que es va canviant, com ho fan això?
Si es desenterren en algun moment, es tornen a enterrar. Vale? Si us hi fixem també, abans t'he dit l'analogia entre terra emergit i terra submergit, sobretot en platges poc fondes, platges de sorra, podem veure com dintre del mar les ondulacions són prou similars a les dunes de sobre emergides. Aquelles com onades, no?
Exacte,
que fa dintre,
sí, aquelles formes.
Dintre del mar, i això és precisament pel moviment de les onades i pel transport de la sorra, en aquest cas, per la corrent. Anem a parlar de vida.
Som-hi.
Fins ara hem parlat de la part geològica, de la part inerta.
Exacte, hem parlat de sorres,
de
graves.
Del fons, ara anem a parlar de vida, que és molt important. O sigui, precisament, com hem dit abans, aquests éssers vius, siguin vegetals o animals, el que primer s'ha d'adaptar és a la inestabilitat del terreny. I tal com passa a les dunes terrestres, els que tenen més èxit són els que aconsegueixen fixar-s'hi.
Això que dèiem, no? Que encara que el terreny sigui inestable, ells aconsegueixin quedar-se allà, no? Tornar-se a amagar.
I hem de parlar sí o sí de les praderies marines, perquè les praderies són els grans fixadors de les sorres, vale? Per exemple, la Posidònia i la Cimodocea aconsegueixen estabilitzar grans extensions de sorrals de poca fondària, entre els 0 i els 30 metres de fons. Perquè recordem que l'altre factor limitant a partir de certa fondària és la llum.
Ah, carai.
Són vegetals que produeixen la fotosíntesi.
Clar.
Sense llum no poden viure. Per tant, ja sabem que la llum a mar arriba ben bé, si les aigües són netes, 30, 40 metres, però no pas més. A partir dels 40 metres ja comença a baixar molt la intensitat de la llum i, per tant, no poden fer la fotosíntesi.
Llavors allà s'ha de buscar altres mètodes de fixació, no?
Exacte.
Plantes ja no hi poden...
Les plantes ja no hi poden, aleshores ja no hi haurien vegetals fixats en aquella zona, en roques sí, perquè entrarien després d'algues vermelles i algues calcàries i altre tipus d'algues, però en sorres ja no hi hauria molta vegetació, per dir-ho així, I recordem també que són uns grans productors primaris i també productors d'oxigen i un embornal de diòxid de carboni. Embornal vol dir que el segresten, que l'agafen, per procés de la fotosíntesi, com les plantes de terra, res més lluny de la realitat.
I ara hem parlat de plantes, però quins animals hi viuen en aquests terrenys?
Doncs mira, podem definir tres tipus de posicions, no? O tres tipus d'allò que els hi toca viure. Els que viuen enterrats dins la sorra, els que viuen just a la superfície de la sorra, o els que viuen uns metres amunt, vale? Més lliures.
Doncs som-hi.
Molts mol·luscs i anèl·lids, o sigui, cucs, opten per l'estratègia d'enterrar-se a la sorra, tant per alimentar-se com per passar-se desapercebuts.
Ah, clar, és una manera de protegir-se.
Ah, exacte. Molts anèl·lids, com s'alimenten també d'aquesta matèria orgànica que hi ha pels primers centímetres de les sorres de mar, i els mol·luscs s'enterren, i com són filtradors, molts de, per exemple, ara estem parlant bàsicament dels bivalves, és a dir, de les petxines, de les navalles, d'aquest tipus de mol·lusc. S'enterra a la sorra i, per tant, a partir d'allà filtren. Una petita part la deixen a la superfície i a partir d'allà el moviment de l'aigua és el que els hi va portant aquests nutrients i aquests aliments. Com hem dit, tallines, navalles, escopinyes, cucs, els poliquets, per exemple, i el que hem dit, que no només aprofiten per amagar-se, sinó per alimentar-se de la part de la matèria orgànica, aquella que hem comentat abans. Just per damunt la sorra és un territori que també està molt atapeït o molt freqüentat per mol·luscs i per peixos, peixos que viuen al fons. Per exemple, tota la família dels peixos plans, és a dir, llenguados, roms, turbots, pedaços, aquells peixos que s'han adaptat a una forma planera a viure junts, just per sobre, i tot, s'enterren de tant en tant per passar desapercebuts, per camuflatge o per caçar.
Ah, carai.
Perquè enterrar-se no és només una estratègia perquè no se't mengin, sinó per menjar tu a qui et passa per sobre.
Clar, perquè no et veuen.
Ah, exacte, no et veuen. També, també, les rajades, les vaques tremoloses, que és la rajada, aquella rajada que dona corrent per la part de sota, que té una descàrrega elèctrica, també s'enterren. També les aranyes, aquell peix que ja sabem que és verinós, que si ens punxa amb l'aleta superior té verí. Les rates, que és un altre peix que a vegades potser la peixateria ho ha comprat per fer sopa, també s'enterra a la sorra per passar desapercebut. També s'enterren moltes vegades per passar desapercebudes les sípies, també, però aquestes s'enterren per caçar directament.
Aquestes ja no pateixen per la seva integritat.
Enterren, treuen un petit tentacle, allò, pum, i quan passa un peixet per davant o un cranc o el que sigui, patapam. Els pops també caminen per sobre de la sorra, normalment quan fan viatges entre zona d'algues, zona de sorra, etcètera. Vale. Però també els cargols de vera, els punxencs, aquells que són tan bons, que ens mengem a vegades, també van caminant per sobre caminant entre cometes, eh? Mm-hmm. Es van desplaçant per sobre la sorra, i aquests cargols normalment són carronyaires, és a dir, s'alimenten d'aquesta matèria orgànica, o si hi ha un peix mort a sobre la sorra, etc. És del que s'alimenten.
Per tant, una mica com els mol·luscs, no?
Una mica com els
mol·luscs. Ells ho filtraven i el cargol s'ho menja directament.
El cargol s'ho menja directament. I ja per sobre del fons, doncs, molta diversitat també de peixos, mol·luscs, nidaris, per exemple, les meduses, que veiem quan ens anem a banyar a platges com a Pals, com a Sant Pere Pescador, com a etcètera, Empúries, de por ahí, doncs també les meduses tenen un paper molt important.
Per tant, hi ha molta diversitat, no?, en aquests terrenys sorrosos.
Molta. Tornem a les praderies, perquè hem dit que les praderies ocupen molta part d'aquesta fons sorrencs a poca fondària. Aquí a la badia de Roses hi ha l'extensió, la praderia de Cimodocea, el que coneixem com a gram més important de tot Catalunya. Pràcticament des de l'Escala fins a Roses, des de punta a punta de la badia, i des d'uns 4 metres de fondària, 3-4 metres de fondària, fins als 15-20 metres de fondària. Doncs en tota aquesta extensió s'han arribat, i va haver-hi un cens de biodiversitat, el que es diu, i s'han arribat a classificar 210 espècies diferents.
Déu-n'hi-do,
Per tant, ja veiem lo divers.
Exacte.
Lo poca cosa que pot semblar un fons de sorra a simple vista per qui es capbussa amb unes ulleres, i la diversitat que hi pot arribar a amagar-hi directament.
Passa que no la veiem a simple vista, no? Perquè, com deies, molts dels peixos, molts d'aquests animals
viuen enterrats a la sorra.
Viuen
enterrats, com el desert també, eh? El desert terrestre també hi ha moltes espècies que viuen enterrades i tampoc les veiem, i també té molta diversitat. I si em permets donar una reflexió final.
I tant.
Parem atenció, per exemple, en tots els treballs aquests que es fan de regenerar les platges de sorra, etc. Què fan aquests treballs? Doncs, per exemple, va un vaixell amb una draga que xucla tota la sorra del fons i la treu a fora de la platja. Mirem l'impacte que té en la biodiversitat aquests moviments de sorres.
Clar, poden agafar tots els peixos i tota la biodiversitat que hi ha allà sota.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita en què ens has descobert aquests terrenys submarins, les sorres submergides. I tota la biodiversitat que acullen.
Ens hi tornem a trobar.
I abans que marxi, Sergi, necessitem la previsió del temps, que la Lali l'ha intentat fer, però jo no sé si... Jo no sé si l'ha encertat.
Jo crec que sí, que l'ha encertat.
Sí?
Ha vingut a dir que avui treva, no?
Sí.
Avui treva meteorològica i la propera matinada algun ruixat, i després entrada tramuntana de nou.
Mira, veus, s'ha deixat els ruixats i la tramuntana. Ell ens ha dit que faria més fred.
Més fred, clar, però el fred ve d'alguna banda.
Exacte.
No és de generació espontània en aquest país.
Per tant, ens esperen pluges?
Una mica la propera matinada, ruixat, però molt passatger. O sigui, sí que plourà, serà plujaneta, no patiu pels cotxes, ni mobiliari de casa o de terrats, però passarà ràpidament.
Doncs moltes gràcies, Sergi. I sí, ens retrobem bé dilluns.
Fins al dilluns, en el cas del Guaita.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del Guaita i dels mons submergits anem ara al Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Daylight, daylight. Caminem per una carretera solitària amb Steve Gunn, el cantautor americà que ens presenta el seu setè àlbum, Daylight, capturant la intimitat i transmetent pensaments i emocions com un acte de contemplació activa. El temps passa, la vida és efímera, però hi ha moments incombustibles. Steve Gunn.
slow-moving sky.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Dret
de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
A veure?
Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú que ho valori, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
Home, i tant, i tant.
I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina com correspondria.
Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per allò exemple, del... si tens fills,
sí,
si vols
del...
tenir...
Allò de l'això no toca, aplicat, exacte, aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat... I al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? Diguem, s'ha de ser una mica ximple.
Sí, sí,
ximple,
o sigui,
a vegades,
era ben evident, no?
Era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer, i al final estem en el terreny de la conversa i estem en, una mica en terra de ningú, que es diu, no? Uh-huh. Per tant, cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
I ara ja si anem al concret. Preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar i si ho fan hem de posar una alerta.
I podem aturar l'entrevista.
Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor, perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
Escolti, vostè està solter, casat, divorciat... Això ha passat a millor vida. Aquesta pregunta, reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però, clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti'm, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor de Déu.
A vegades donem massa informació en el currículum, eh? Hi ha coses que no s'han de donar.
A ningú li importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat. Però no cal. A ningú li interessa. No és una dada a donar. El DNI tampoc. Per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes de feina, als currículums. No cal, traieu.
Són dades sensibles que no s'han de posar.
No s'han de posar. Per tant, el DAT, a no ser que es tracti doncs, de, amb feines on hi hagi un límit legal doncs, de 16 a 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere, escolta, vostè què li agrada? Vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res. Pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin Déu li resa, si és que li resa algun? Tampoc. Això tampoc és una pregunta que ens hagin de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva i Déu a la de tots. Però, però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació del lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no, escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també, a nivell psicològic, això ho fan molts recursos humans, per veure no, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
Tot això sí que es pot fer.
Això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
Exacte.
Dir, per exemple, l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar, i preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, Això, escolta'm.
No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
Oi que sí? Clar, i català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
Què poden fer?
Què poden fer? És el que dèiem abans. Podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen no, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, dir, escolti, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
El que diem sempre, parlar-ne, no?
Sempre parlar-ne, sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit doncs, del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han de provar.
Proves.
Necessitem proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
Clar, això
potser
ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després quedar-me amb aquella informació. Que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, Però, bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
No cal el meu consentiment per fer-ho, eh?
No. Ara bé, compta amb la difusió.
Uh-huh.
Compta amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho. I poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compta amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar.
És un tema interessant, podem indagar-hi en un altre capítol.
Podem indagar-hi.
Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas la prova recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació.
Uh-huh.
Val? I finalment sí que si hi ha en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
I per tant ens podrien indemnitzar.
Sí, però bé, això és una situació més, no diré utòpica, però sí que allunyada de la pràctica.
Això no acostuma a passar, diguem. Doncs anem acabant. Quins consells pràctics ens dones perquè no ens vulnerin els nostres drets en aquestes entrevistes?
Doncs bé, si ets candidat, hi haurà una sèrie de qüestions, i si ets l'empresa, una altra.
Si ets candidat, estàs en aquella situació de vulnerabilitat, no?, que diem a vegades.
Sí,
que
tu com els llogaters quan van a signar el pis.
Exacte, sí. Tu necessites aquesta feina.
Correcte. Sí, però recorda, no tens l'obligació d'haver de respondre a preguntes fora de lloc, a preguntes contràries als principis d'igualtat de no discriminació. Dirigeix-te a la persona al davant, exposa-ho de manera tranquil·la, si ho consideres, i redirigeix la conversa a la mesura que puguis a la teva experiència, a les teves capacitats, i, per tant, centra't en l'objecte en si de l'entrevista i guarda proves en el cas de que tinguis sospites de que això pugui estar ocorrent. Contràriament, si ets l'empresa, et diria, centra't en valorar les competències i no la vida personal de les persones. Evita aquestes preguntes, també per estalviar-te tu problemes.
Mm-hmm,
per estalviar-te problemes, perquè, escolti, igual que estem dient que vostè pot trobar la manera, l'altra part també pot estar trobant la manera de demostrar que no està actuant correctament. Per tant, vigilin amb això. I finalment, has de tenir en compte com a empresa que, ostres, si tu tens un bon servei de recursos humans, un bon servei de selecció de personal, això et dona una imatge que t'estalvia problemàtiques. Per tant, com que l'objectiu de l'entrevista de feina és avaluar si la persona és adequada o no i no jutjar-li la seva vida personal, que cadascú es limiti a fer el que li toca i que respectar aquest límit, a part de ser una qüestió de legalitat, també és una qüestió de respecte.
Això és superimportant, eh? Al final, la base de tot, més enllà dels nostres drets, hi ha el respecte, no? Que és un dret fonamental que tots mereixem. Doncs moltes gràcies, Jan. Prenem nota perquè realment les entrevistes de feina són unes pràctiques recurrents a les nostres vides. Tots hi hem passat una, dues, tres, quatre, les vegades que faci falta, perquè normalment surt d'allà amb negatives i costa, no?, moltes vegades. Llavors, molt important tot això en compte a l'hora de fer les entrevistes de feina. Gràcies, Jan, i ens retrobem en el proper programa.
Moltes gràcies i disculpeu de nou la meva veu de nas.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Per sanar les penes, tant de bo que aquest mal vagi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero. Jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Per volar més amunt, que tremolin els arbres.
cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho, van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero, ei, jo no em desespero. Grans més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Per volar més amunt, que tremolin els arbres, per anar molt més lluny.
I després d'aquest "que tremolin els arbres" que ens canta la Bet, és moment d'una nova reflexió que ens porta la nostra artista empordanesa de capçalera, Roser Martínez. Avui ens parla del kit de supervivència creativa.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus o els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra, i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden agafar. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I després d'aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, arribem al final del programa d'avui, d'aquest dilluns 24 de novembre. Ens retrobarem demà amb noves seccions i noves converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passin molt bon dia.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més.
La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.